Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Islàndia és dimarts, és un dia d'anunci important, per això sona aquesta música, perquè avui, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Avui sabrem quin oient se'n va a Islàndia amb l'aerolínia de baix cost Play, eh? Recordem, del 3 al 5 d'abril, de dilluns a dimecres, abans que ja tens la Setmana Santa feta.
Ha de ser meravellós. O sigui, jo hi aniria ara mateix amb els ulls clucs, però he de dir que ja hem tancat el sorteig aquesta tarda, quan teníem, atenció, 3.676 comentaris. Per tant, d'aquí, d'entre tots aquests comentaris, sortirà una persona, un oient, que se n'anirà a Islàndia, al país.
Se n'anirà acompanyat amb qui vulgui, eh? Recordem que és un viatge per dues persones, amb tot inclòs, els vols, l'allotjament, àpats, excursions, del 3 al 5 d'abril, de dilluns a dimecres de la Setmana Santa, que ja la tenim aquí. 3.676 comentaris, eh? Això ens haureu de continuar escoltant una mica més, us ho farem gruar una mica.
Sí, sí. No ho direm pas ara.
No. Ja dos quarts de vuit? Tres quarts de vuit? Abans de les vuit.
Sí, abans de les vuit sabrem qui se n'hi va. Va, deixem-ho
així. Abans de les vuit sabrem qui és l'oient afortunat que se'n va un d'aquests 3.676 comentaris que han deixat a Instagram i que tindran la sort d'anar-se'n a Islàndia, al país del 3 al 5 d'abril. Bé, però avui és dimarts, i avui, com cada dimarts, toca saludar el Xavi Bosch. Xavi, bona tarda.
Què tal, amics?
Ja has estat mai a Islàndia, no?
No, però no. Pensava que hi havia un sorteig també per col·laboradors i que podria triar si em tocava, si anava amb Joaquín Luna, amb l'Anna Ponsí. Estaria bé patrocinar això, no?
Estaria bé. Més a més, tu podries, si fessis un comentari, podries deixar, home, m'agradaria molt que fos l'escenari d'una meva futura novel·la, potser, no?
Home, doncs no està mal pensat, però m'agrada descriure llocs que conec i Islàndia, atès que no hi he estat mai i em costaria més. Per això m'hi heu de convidar.
No, escolta'm, jo ho veig perfecte. Parlem amb els de Play, que organitzin aquest viatge així per col·laboradors i membres i membresses.
Ah, membresses de l'equip també.
Penso que sí.
El Xavi ho posava només en el terreny dels col·laboradors. També creus que...
Penso que no cal deixar els col·laboradors sols en un ambient inhòspit que no coneixen, com és Islàndia. Nosaltres que almenys
tu
ja
has
hi
estat,
anat
li podries fer de guia, si per documentació de la novel·la.
Exacte.
El que fos.
Ja vam anar junts a París. Si ara ens escapem a Islàndia, algú començarà a pensar malament.
Jo crec que sí.
Tots els col·laboradors. Llavors ja no es nota el nostre, Xavi.
Clar, perquè més hi ha aquesta novel·la, no?, que passa a París, que és el 32 de març, no?, que té a veure també amb un confinament, vull dir que de temperatures, o sigui, motius pels que et quedis tancat a casa a Reykjavik, com es queda la parella tancada en un pis de Montmartre a París, també hi són. Ara mateix estem a 6 sota 0, Reykjavik, per exemple, no?
A París estem millor. Però vaja, el març del 2008 va ser l'any de la Gran Nevada i per això els protagonistes els passa el que es passa.
Bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, avui, a part de saber qui se'n va a Islàndia, avui tenim el sobre de vaticinis aquí, i a més el Xavi aquests dies que l'estem sentint, l'estem veient a tot arreu, en la promoció de la seva novel·la. Vas estar en aquest estudi fa poc.
Sí, aquí, amb en Basté.
Amb el Basté.
Jo, respecte a aquella entrevista, que he de dir que estic un punt disgustada. Hi ha una cosa que va passar, doncs això, sí, en aquest estudi, però en un horari que no era islandès, sí. En aquesta entrevista amb el Basté, que va ser dijous passat, just el dia que sortia el llibre a la venda.
És que
prefereixo que ho escoltem, perquè a veure si tens alguna explicació convincent.
Ai, una cosa, Jordi. Ai. Que jo no sóc Jordi Bosch, deixa-m'ho dir.
Ah.
Perquè porto dos anys, quan vaig de clubs de lectura i biblioteques per Catalunya, que tot, i és divendres, tothom diu, ja t'he sentit aquest matí.
Sí.
Dic, a on? Diu, a Mona Recu, al Basté. Dic, no, sóc jo. Sí, que ets tu, que ets Jordi Bosch. Ja dic, no, ell és Jordi Bosch, jo Xavier Bosch. M'agrada, per sort, coincideixo en un 95% amb les opinions del Jordi Bosch. Per tant, em sento ben representat. Però, per diferenciar-ho, ell és un senyor de Girona, que parla una miqueta més així, que és un bon vivant, que sempre fuma purs i sopa amb gent important de Madrid i aquestes coses. I jo no. I té uns nebodets, i parla dels nebodets. No, jo no, també tinc dos nebots, però no... Per tant...
Que sàpigues que amb ell li passa el mateix.
Va.
Que amb ell...
El feliciten per les novel·les.
Sí, i què passa? Sí,
què passa, Maria?
Fa riure.
Home, fa riure molt, una mica, tinc fred de peus, sí, sí. Perquè,
ah, vols
clar,
que les imitacions les faci aquí?
No, és que a nosaltres ens donen microimitacions i he de rascar alguna paraula a vegades, no?, que dius, mira, aquí ha semblat que feia el Pep Guardiola, aquí m'ha semblat que imitava el Serrat, i vaig fent per fer, ja sabeu que al final de curs, no?, faig...
una tortura.
Una tortura.
Pública.
Les notes, no?, I clar, se'n va a un altre programa i fa una senyora imitació.
És que la meva especialitat és en Jordi Bosch.
Aquest talent per les imitacions, però mai l'hem malaguanyat perquè ens hem dedicat a una altra cosa, ens hem volgut dedicar a escriure. I
que no estem tan mal, que no.
I a vaticinar, perquè a veure, Maria, sí, porta'm el sobre de vaticinis,
veure,
perquè avui ens saltem el m'ha agradat, no m'ha agradat, avui ho fem una mica especial, això, i avui anirem directe, perquè després, clar, després hem de sentir una conversa que veu tenir vosaltres dos a altes hores.
Sí.
A París. Jo he vist la foto, només, que els oients la poden veure també a les xarxes, anàveu molt abrigats, eh? Molt, molt abrigats.
Feia molt fred.
Un clima islandès en aquell moment. Fregava la mitjanit i diria que estàvem sota zero. Sí,
però vam decidir que era millor fer-lo a l'aire lliure, amb aquell ambient que es notés que érem a París, no?, i veient una mica i sentint aquest Montmartre, que és on passa la novel·la, que no pas tancar-nos dins de l'hotel o...
a l'habitació.
O a l'habitació, exacte, perquè ho hauríem pogut fer llavors... aquí.
Que voleu que sentim l'entrevista ara i després fem els vaticinis?
No. Tirem els vaticinis, que segons com jo aniré marxant.
Ah, sí?
Ah, no?
Afortunat en la literatura, desafortunat en el joc dels vaticinis?
Exacte.
Anem-ho a veure, va.
Borges us ofereix aquest espai.
A veure si és veritat això que apunta el Xavi Bosch, aquest sobre no li anirà especialment bé. Vaticinis pel 14 de març de 2023, és a dir, per obrir avui, sobre tancat dimarts de la setmana passada a 11:45 PM, que sona així, aquest sobre. Hi ha d'haver 8 vaticinis i, mira, avui n'hi ha 3 d'esportius. Posa 3 vaticinis esportius per poca començar.
Cosa, cosa. Perquè hi havia Òscar i llavors...
Clar.
Perfecte. Som-hi? Doncs va, primer vaticini, val un punt, Champions League. El PSG de Messi queda eliminat a 8ens de final.
Bayern 2, PSG 0, per tant el PSG i el Messi i l'Mbappé i el Sergio Ramos i el Neymar eliminats a 8ens.
Vinga, doncs ja ens hem estrenat, almenys. Un de un.
La cosa
a
comença.
A 0 no quedarem. Sí, sí.
Segon vaticini, val un punt, també. Anem a la Lliga. L'Espanyol... es revifa al Bernabéu.
Ni es revifa ni revifa. Va començar revifat, va marcar el minut 8, em sembla, Joselu, 0-1, però va acabar perdent 3-1.
Un de dos.
Un de dos. Tercer i últim vaticini esportiu, atenció, que val 2 punts. Bàsquet, Europa League. El Barça juga a les pistes de l'Olympiacos i del Fenerbahçe i a tot estirar guanya un partit.
Va perdre el primer amb l'Olympiacos... i va perdre el segon amb el Fenerbahçe. M'ha salvat a la tot estirar.
A tot estirar, sí, sí. Però te l'hem de donar correcte de 2-2, eh? Perquè, recordem, els va perdre tots dos, i el que diu el Xavi és el Barça juga a les pistes d'Olympiacos i de Fenerbahçe...
I Màxim en guanyarà un.
I a tot estirar, és a dir, Màxim en guanyarà un, no n'ha guanyat cap, per tant, és literalment correcte.
Per tant, té 2 punts, 3 de 4.
Aquí, ja ha fet un redactat, que... Bé, mira...
Veus el redactat?
3 de 4,
aquí,
home.
3 de 4, sí, sí. 3
de 4, comença molt bé, això. Ara sí, cinema, gala dels Òscar, que va ser la matinada de diumenge a dilluns. Et vas llevar per
no, veure? No ho he fet mai a la vida.
No ho he fet mai, tampoc. No. Quart vaticini, val un punt. Els Òscar, el millor actor i millor actriu són per Brendan Fraser, The Whale, i Cate Blanchett, Tar.
Ell sí, va guanyar Brendan Fraser, el millor actor. Cate Blanchett, per fer de directora d'orquestra amb un paper excepcional, no va guanyar, injustícia. Un sí, un no.
Per tant, mig punt. Valia un punt.
3,5 de 5.
3,5 de 5. Brendan Fraser t'ha donat aquest mig punt. Cinquè vaticini, val 2 punts. Home, aquí el Sant Cristo gros, eh? Val 2 punts. Òscar, a la millor pel·lícula, segons vaticina Xavi Bosch, és per... The Fabelman, de Steven Spielberg.
Doncs no, va guanyar tota la vegada a tot arreu, que no l'he vista, ni crec que la veuré després de veure segons quines coses de la gala.
Doncs aquí ja comencem a patir una mica més, perquè ens mantenim amb un 3,5 de 7.
3,5 de 7. Per tant, queden 3 punts en joc. Podríem anar, en el millor dels casos, fins a 6,5.
Que no estaria gens malament si arribéssim al 6,5, però ja hauria d'encertar absolutament tot.
Sisè vaticini, últim vaticini que té a veure amb els Òscar, val un punt. L'Òscar a la millor pel·lícula estrangera és Argentina 1985.
La pel·lícula de Darín m'havia donat un punt el dia dels Gaudí, un punt el dia dels Goya. Vaig pensar que també em donaria un punt pels Òscar i m'ha donat, no un punt, m'ha donat... Va guanyar la pel·lícula alemanya, que no recordo el títol.
3,5 de 8. Ara començo a entendre això de que sí que diu que vol marxar.
3,5 de 8. Anem a l'obituari preventiu. Setè vaticini, val un punt. No tastarà blat ni ordi. Una creu de Sant Jordi.
No tastarà blat ni ordi, vol dir que no tornarà a menjar calent, segurament, ni fred. Una creu de Sant Jordi. En Ricard Torrents va morir el dia 5 de març, que era el fundador de la Universitat de Vic, de l'editorial Eumo, un gran personatge. Una creu de Sant Jordi molt merescuda que ens ha deixat, però ens va deixar el 5 de març, vol dir 2 dies abans que jo tanqués i escrivís el sobre. En l'última setmana, celebrem-ho, no s'ha mort cap creu de Sant Jordi. I mira que n'hi ha.
Per tant... Pinta ja del tot malament. 3,5 de 9.
3,5 de 9. Creu de Sant Jordi. Estaria bé saber aquesta dada. Ara m'agradaria tenir-la.
Quants n'hi ha?
Quanta gent ha rebut la creu de Sant Jordi? Quan són vius i quan són morts? Perquè, a més, hi ha una certificació que és que surt l'esquela als diaris, si tu ets creu de Sant Jordi.
Tens la creu, tens això, l'esquela pagada, no? Mm-hmm. Una de les gràcies.
Ah, no ho sabia.
Sí, sí.
Els membres de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta virtut també la tenim. Ens estalviarem l'esquela, sí.
Encara que, diguem, tu estiguis només 4 anys, no?
Sí, sí, o un mes.
O un mes, sí, sí. El dia que et moris, l'Institut d'Estudis Catalans...
Ens posarà una esquela als principals diaris del país. Oh. Després, si la família en vol posar una altra, que la posi, però se la pot estalviar. Aquella ja la tindrem.
Ara m'has fet pensar, els ministres també ho tenen, això? Perquè, clar, hi ha el Màxim Huerta, no?, que va ser-hi una setmana.
Sí, sí, 7 dies.
Sí, si tens això...
Home, jo crec que... Els ministres, no ho sé. Diria que no,
No sé com va això de membres del govern. Bé, investigarem això. En tot cas, no despistem tant, que jo he sigut el primer a despistar, 3,5 sobre 9, queda un vaticini, 8è i últim. Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
I queda una setmana menys perquè deixi de ser-ne. Avui que hem sabut que la seva neta, que serà la reina algun dia, si les coses no es precipiten, serà tinent. Agafant anar a l'exèrcit 3 anys i acabarà sent tinent de l'exèrcit espanyol. Una cosa demencial, tot plegat.
Demencial la nota, sí. També potser una mica.
Però quasi, eh?
Quasi, però no m'ha arribat a l'aprovat. 4,5 de 10. Jo hi soc, per tant, aquí potser s'ha trencat una mica...
El malefici.
Sí.
Sí, però un 4,5 era d'allò que anaves després al despatx, no? I podies negociar, diguem, si això era un aprovat o no era un aprovat.
Avui no hi ha res per rascar, per això, eh? Ho he intentat, però no colaria.
4,5. Doncs aquesta és la nota d'avui d'aquests vaticinis. No has vaticinat res d'Enríquez Negreira, eh? És curiós, aquest
perquè
cas.
Perquè va per molt llarg, això.
Sí, sí.
Va, falta que el jutge ho admeti a tràmit, sí, sí. Que hi hagi una instrucció prèvia, que s'arribi al judici, i això, per això n'hi ha per anys. Mentrestant, el soroll... dels altaveus de Madrid està sent insuportable, però ja ens hi acostumarem com a tot.
Clar, bé, avui hi ha hagut una trobada d'exjugadors, allò que fan cada any abans del partit, no?, que els exjugadors del Barça i del Madrid es troben, fan golf, pàdel, no?, i llavors el que fan sobretot és declaracions a la premsa, uns i altres...
Vestits amb pantalon curt, sí. A la suadora, a la raqueta de pàdel, terrible.
Que serveix per veure, mira, aquest es conserva més bé, aquest, hòstia, aquest l'hem passat... Hòstia, no el coneixia, aquest, hòstia... Han passat els anys per aquest, no? I, clar, normalment parles del partit, i avui el partit quedava molt en segon terme, no?
És el que els interessa a Madrid, també.
Sí, sí.
Que quedi en segon terme, perquè, segons com, la Lliga s'haurà acabat, i em fa l'efecte, i va, ja en parlarem, perquè el sobre de la setmana que ve...
Home, aquest sobre...
Hi ha vaticinis sobre el Barça-Madrid. N'hi ha 2, concretament.
Ah, 2 vaticinis sobre... Sí. Tots dos esportius.
Tots dos esportius.
Tots dos esportius.
Els Enríquez, de moment, no es toquen.
No, Enríquez, no sé, perquè, clar, també hi ha una altra incògnita, que és que es podria vaticinar, es podria arribar a vaticinar, i ja tens el sobre tancat, que és, hi haurà dinar de directives Barça-Madrid el diumenge, que jo sàpiga hores d'ara, encara no és oficial ni una cosa ni l'altra, no?
Però diria que no n'hi haurà. L'exclusiva l'ha donat aquest matí Mundo Deportivo, i durant el dia... Sembla que s'han anat certificant.
Serà la primera vegada o...?
No, en temps de Núñez i de Carlos també hi havia molta tensió i tampoc no es feien els diners.
Núñez i de Carlos...
De fet, Tarradellas els va fer una abraçada històrica. Tarradellas va haver de posar pau entre el president del Barça i el president del Madrid.
Sí, sí, sí. És que quan has dit Núñez de Carles, dic, hòstia, m'ha vingut la imatge aquesta que Tarradellas els havia cridat i havia dit, escolti, senyors, facin les paus. I...
Presidents dels clubs. Ja sóc aquí i us faré una abraçada que ja veureu.
Va, vaticini. Pere Aragonès reuneix els presidents del Barça i del Madrid i els va abraçar.
No crec que funcioni tant.
Bé, anem cap a París. Ara sí, ara ha superat els vaticinis. Podreu, oblidem el sobre de vaticinis i ens anem a un viatge que vam fer ja fa 15 dies.
Sí.
Passa el temps, eh? Fa dues setmanes el Xavi Bosch, la Maria Xinxó, altres periodistes eren a París i una nit d'aquelles que estaven allà per presentar l'escenari París on passa la novel·la 32 de març del Xavi Bosch, doncs vas agafar el Xavi per banda, no?
Me'l vaig emportar en un banc i vam tenir una conversa. Vas explicar moltes coses, Xavi, és veritat. Et vas obrir.
Em temo que sí.
I a mi m'agradaria dir només, abans d'escoltar-la, una cosa, una xifra xinxo, perquè a la novel·la, 32 de març, el Xavi descriu fins a 17 silencis diferents. Us els dic. Parla d'un silenci contemplatiu, silenci còmplice, silenci de museu, silenci enclotat com la boira de matí, silenci coagulat, un silenci infantil, un silenci invisible, un silenci espès, un silenci recollit, un silenci serè, absolut, rebec, de supervivència, de tomba, un silenci que va rebotar per tot el pis, un silenci reverencial i un de boirós. 17 maneres de definir un silenci que jo no sabia que n'hi haguessin tantes per definir-lo. A la conversa he de dir que tu, Xavi, em vas tenir uns quants, em vas fer de silencis,
sí, sí.
Però prefereixo que siguin els oients, mentre la vagin escoltant, que li posin paraules, que
trobin,
que l'escriguin.
Diguem, un d'aquests 17 adjectius que serveixi per descriure algun dels silencis que fa el Xavi en aquesta conversa, que me l'ha deixat escoltar la Maria, i és meravellós. O sigui que no dic res més, Xavi, tu escolta
molt
el que
bé.
Vas dir fa 15 dies.
Al final diré què em semblen els meus silencis d'aquesta entrevista.
No et deixarem parlar al final.
Ah, no?
No, no ens deixarem parlar. Ja parles prou durant la conversa. Sí o...
Ah, No.
Doncs sí.
Ho dic ara?
No, ho dius després. Ho dius després. Escoltem la conversa.
Hola, Xavi.
Què tal, Maria?
On som ara, Xavi?
Som en un racó molt tranquil de Montmartre. És molt tard a la nit, pràcticament mitjanit. No hi ha turistes, no hi ha gent, no hi ha gairebé ningú, algú que de tant en tant passeja un gos. I som en una plaça que es diu Émile Godó.
Que és ideal per fer una entrevista amb RAC1.
Sí, ideal. Émile Godó, no era de la família, però podia haver estat. I aquí en aquesta plaça hi ha l'Ebateau Lavoir, que és a dir, el taller on Picasso va pintar durant molt temps a París, el tercer taller de Picasso, i on va fer els primers quadres cubistes. I durant tot el dia, per aquí, que tenim l'hotel molt a prop, ha anat passant gent i guies i tal, que els expliquen l'Ebateau Lavoir. I hi ha un relé, que ara mateix no hi ha ningú a la terrassa perquè fa molt fred, és tard i estan tancant, però em fa l'efecte que aquí estarem bé.
Quantes vegades has vingut a París? Ho has comptat?
Va haver-hi un moment que vaig perdre el compte, però moltes, són moltes. O sigui, viatges de dos dies, o viatges de 15 dies o d'un mes, en total, no sé, potser una quarantena de vegades.
Mig centenar, posem-hi, va.
Potser no, però entre 40 i 50, sí.
I per què 50 vegades o entre 40 i 50 vegades?
Per molts motius, bàsicament familiars, de feina, de fins i tot dues finals del Barça. Aquestes les miro d'oblidar, les de bàsquet, que, per exemple, vam perdre. El pare tenia aquí unes feinetes, tenia una petita fàbrica d'acer inoxidable, que alguns estius, en comptes de fer vacances a Catalunya, aprofitava per venir a treballar, i per tant la meva mare, el meu germà i jo veníem amb ell i ens estàvem una setmana en un hotel, i de tants anys de venir, al final ja no miraves les coses que mira tothom quan fa el turista, no? La Notre Dame i Sacré-Cœur i Torre Eiffel, i ja t'endinsaves més per barris i llocs i dreceres que normalment no visites si només vens a París quatre dies una vegada a la vida.
Com eren, per tant, aquests viatges? Un cop ja París ja el teníeu més apamat. Com t'hem d'imaginar? Quina edat tenies?
Doncs pocs, des de 7 o 8
fins a 12, suposo. De fet, París, per mi, també, i t'ho dic aquí amb la ciutat a l'esquena, veient-la des de Montmartre, París és la meva mare, perquè l'últim viatge que vam fer junts tota la família va ser a París l'any 84, i es va morir l'any 87, però ja després d'aquell viatge i la malaltia ja havia reaparegut. La meva mare va estar malalta pràcticament per mi, sempre, perquè quan teníem 5 anys, amb uns germans més gran, jo era el segon, havien de tenir un germanet que ja li teníem l'habitació feta, i el va perdre pocs dies abans de parir. I no sé si arran de perdre el fill i d'haver-li de treure de la panxa van descobrir una altra cosa, o si ja va perdre el fill perquè tenia aquesta altra cosa. La qüestió és que va el sistema limfàtic, per tant una malaltia de la sang, la va deixar fora de combat molt jove. Jo tenia 5 anys i durant molts anys, 3 o 4 o 5, vaig veure la meva mare. Vam veure a casa sempre la meva mare malalta, amb uns tractaments de quimioteràpia que eren molt més d'usos en efectes secundaris dels que hi ha ara. Patia molt de dolor, de malestar, de marejos. Sortia en aquelles sessions i en aquelles tandes durant moltes setmanes. No sortia pràcticament de l'habitació, del llit, sempre amb el llum, amb una claror tènua molt baixa i un patiment molt gran. I bé, es va anar, amb els anys es va anar refent. Va passar una època, un estiuet de Sant Martí llarg, de 5 o 6 anys, que semblava curada i que tot era felicitat, però després del 84 hi va tornar i la decadència dels 3 últims anys va ser novament molt dura. Jo en tenia 14-15, la mare quan es va morir ella, jo en tenia 19, el meu germà 21, i aquell viatge a París, aquelles fotos a l'hotel de davant de l'òpera del Palais Garnier i tot plegat, són el record més bonic de l'últim moment, de l'última hora sublim amb la nostra mare, no? I per tant, per mi, París, sempre que he tornat, moltes vegades per feina, quan treballava a Estrasburg durant un any i molts caps de setmana venia a París, quan he tornat pel Barça, quan he tornat amb amics, quan he tornat amb la família a passejar fins i tot aquest últim estiu, per mi sempre m'hi trobo molt bé perquè retrobo la mare.
Vull saber si hi ha un espai especial dins de París que és gegant, que encara t'hi porti més cap a la mare, o hi havia algun lloc que fos preferit per ella, on disfrutava més de París?
Mira, a l'Avinguda de l'Òpera, que va de l'Òpera fins a la Comédie Française i al Palais Royal, i allà és on ella s'hi trobava bé. Ella li encantava l'òpera, tot i que mai vam anar a veure òpera aquí. Sí que havíem vist, per exemple, Les Bourgeois Gentilhommes de Molière a la Comédie Française, que és tot un esdeveniment i tot un espectacle. I en aquesta zona, al voltant de Sant Honoré, Place Vendôme, la Rue de Rivoli, entrar fins a veure el Jet de Pomme, que en aquell moment era el museu dels impressionistes, aquí és on ens trobàvem especialment bé.
La mare i l'òpera, això sempre anava de la mà, anava lligat?
Sempre. De fet, els meus avis materns es van conèixer damunt d'un escenari cantant sarsuela de manera amateur. Per tant, la música sempre ha estat molt, molt present a casa. La mare escoltava òpera sempre, en discos de vinil. De fet, quan estava molt malalta, jo vaig escriure el seu gran ídol, que era l'Alfredo Kraus, el tenor canari, per dir-li que se li podia enviar una foto dedicada a la meva mare, i ho va fer, Alfredo Kraus. Va ser dels últims regals que li vaig poder fer a la mare. De fet, la mare, quan ja estava molt malalta i venia amb les crosses fins a la meva habitació i se seia com podia, ella i jo cantàvem algun duet d'òpera junts. De fet, el Parigi, o cara, noi lasceremo, de La Traviata, París, estimada, nosaltres deixarem, en una òpera on la protagonista està malalta, tísica, i acaba morint. Per tant, tot s'assembla massa a la nostra història, no? Ella i jo, és una àrea de tenor i soprano, i ho cantàvem. Ella cantava millor que no pas jo, però cantàvem el Parigi, o cara, no? Bé, i aquest estiu va passar, Maria, un fenomen, diria que paranormal, un senyal. Jo no crec en aquestes coses, però va passar, i t'ho explico. Vaig sortir una tarda tot sol a passejar pel Pont des Arts i anar cap al barri de Garrifgoix i Sant Germain i tot això, i em vaig posar els AirPods. Jo no sóc molt bo amb la tecnologia, però bueno, vaig arribar a aprendre que m'havia de posar un auricular a cada orella, anar a Spotify, i vaig posar, no sé si Xeresat de Rimsky-Korsakov, perquè ja estava pensant en la novel·la o el que fos, i no sabia que si no prems no sé quin botó, de tant en tant
el random de Spotify et va saltant a diferents músiques. Mm-hmm. De manera que no acabava cap tema i em anava saltant de Rimsky-Korsakov a Bach, de Bach a Prokofiev i no sé què, tal i qual. I estic travessant el Pont des Arts, que és un pont que travessàvem amb els pares, i em sona Parigio Cara. En el meu AirPod, dintre el meu cap, l'àrea que cantàvem amb la meva mare. I tot d'una... acabo de travessar el pont i s'acaba i el random de Spotify em passa una altra música de Schubert. Em vaig emocionar. Però vaig tornar a casa esgarrifat i li vaig dir a la meva dona i a la meva filla, m'ha passat això. Ha estat magnífic, ha estat un record per ella, a la seva ciutat, de la nostra àrea, però va ser una casualitat. Però va ser potser també un senyal.
I quan passes per allà...
I penso.
I penses.
Avui hem passat dues vegades i he pensat, sí, sí. I pensaré sempre més, segurament.
Digue'm un consell que et donés la teva mare, que el recordis. Les mares sempre són bones conselleres.
Malauradament no te'n puc dir cap, de consell. No, he oblidat moltes coses, moltes converses... pràcticament la veu. En aquella època no hi havia pel·lícules... Hi havia pel·lícules de Super 8, però les cameretes de vídeo van arribar ja quan ella feia l'últim revolt i no m'agradava filmar-la en aquell estat. I, per tant, tinc el vídeo del seu casament i poca cosa més, però és mut. No parlen, no? Per això et dic que no puc recordar la veu. I era una dona molt simpàtica, molt agradable, molt charmant, molt Sancho, que és la banda simpàtica de la família, per dir-ho així, la del sentit de l'humor. Però consells, em sap molt greu, no per tu ni per l'entrevista, sinó per mi, no en recordo cap.
M'has dit que tu tenies 19 anys quan ella es mor. Què passa llavors a la vida de Xavi Bosch? Com et quedes tu? Com ho tires endavant?
Pensant que tens 19 anys, que no pots fer patir el teu germà i el teu pare i la família que ens estima, les àvies, no? Que en aquesta novel·la són tan importants les àvies. N'hi ha hagut una que sempre va viure amb nosaltres, tant a l'hivern com a l'estiu, quan anàvem al Masnou, i l'altra que va estar sempre al damunt nostre. I, per tant, jo m'havia de fer el fort, m'havia de fer el valent, i crec que ho vaig ser. I mirar de no ser problemàtic. I, per tant, durant aquells anys intentar estudiar a la universitat, havia deixat TESADE, vaig començar periodisme i m'havia d'esforçar per fer-ho bé. I per alliberar els fantasmes, o per més que alliberar els fantasmes, per treure la ràbia, el dolor del damunt, vaig començar a escriure, que és una cosa que no havia fet mai. I em va sorgir de fer una història que explicava l'últim estiu d'un noi adolescent al Masnou que coneix l'amor per primera vegada al mateix moment que la seva mare es va fonent fins a arribar-se a morir. La meva mare es va morir pràcticament el dia de Reis, quan tots els nens el dia 6 de gener del 87 a les llars de Catalunya els seus pares es llevaven per dir anem a obrir la porta a veure si el menjador han passat els Reis. A mi em va obrir la porta a l'habitació el meu pare i em va dir vés-te acomiadar de la mare perquè ja ha marxat i només li queden hores de vida. L'agonia va ser novament massa llarga, va estar 3 dies patint i finalment es va morir. I jo vaig escriure un relat, aquell relat que t'explicava, que es va titular La màgia dels Reis, explicant el fet, no? I d'allò em vaig fer una autoedició, que es diu ara, d'una manera molt rupestre, que era picant-ho a màquina d'escriure, no hi havia ordinadors, fotocopiant-ho, ciclostilant-ho, cosint-ho pel costat, i em vaig fer, em sembla, que una quarantena de llibres, de volums, per regalar al pare, al germà, a les àvies, al Sarubé, a la Mac, dels millors amics de la meva mare. I a la gent allò li va agradar. I vaig veure que jo, escrivint, treia la ràbia, la mala llet, el que fos que duia al damunt. I, per tant, el desig d'escriure segurament va néixer en aquell moment.
Fas aquesta primera novel·la, mm-hmm. però després tardes encara un temps a tornar-hi, diguem.
Sí, sí, això és el 84, i no és fins al 92, quan vaig a treballar a Estrasburg, al Parlament Europeu i de corresponsal de La Vanguardia, que m'hi envien perquè guanyo una beca,
que allà tinc temps, allà fa molt fred, és com ara aquest fred que estem passant aquí a París. Doncs a Estrasburg hi feia molt, 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 molt fred. Hi havia dies que estaven setmanes senceres a 20 sota zero. I quan tornava del Consell d'Europa cap a l'apartament, em tancava i escrivia. Vaig fer un relat de contes que es deia Jols i Molses, que me'l va voler publicar la Magrana. I allò, l'any 92, va ser el primer llibre que vaig publicar.
Què creus que pensaria la teva mare si ara veiés que ets l'escriptor en català amb més èxit, que Sant Jordi rere Sant Jordi, ets dels més venuts, si no el més venut?
Crec que estaria contenta i orgullosa, però no hi he pensat mai.
Un Sant Jordi amb la teva mare era diferent? El vivíeu, com el vivíeu a casa?
Vivíem amb l'àvia, com et deia, i aquest any que s'ha mort l'Espinàs, i n'hem parlat bastant a l'emissora, jo tenia el costum de la meva àvia comprar-li sempre el llibre de l'Espinàs cada any. Fos la transcripció de les entrevistes de l'Identitats, fos a peu per on fos, com que cada any hi havia un llibre segur nou de l'Espinàs, jo el comprava i li portava a la meva àvia, i li feia molta il·lusió, ja l'esperava. Esperava Garrosa i el llibre de l'Espinàs. A partir de la mort de la mare, que jo ja conduïa, tenia 19 anys, agafava en R5, i estic explicant una cosa, Maria, que no he explicat mai, crec que no ho sap ni el meu germà. Agafava el R5, me n'anava al Masnou, me n'anava al cementiri, on tinc els avis, on hi ha la mare, la làpida de l'illa 64, un raconet amb ombra, i em posava allà al davant, li portava una rosa, la penjava com podia a la làpida, sempre la rosa de cada any, i li explicava com m'anava la vida. I allà no... I li demanava que m'ajudés, si em podia ajudar d'alguna manera, que jo que dèiem abans, no? I li demanava que jo tingués prou força de voluntat per treballar i estar content. Aquest ha sigut el meu lema de vida. Treballa i estigues content. Treballa i estigues content. I cada any que he anat allà, i encara ho faig, treballa i estigues content, que és una cosa que he fet. Treballar molt i estar content, tot i que hi ha enrabiades puntuals de la feina, de la vida, de la família, del Barça, etc.
Només faltaria.
Però, bàsicament, em costa més l'esforç d'estar content que de treballar. He treballat molt i he tingut molta sort, però m'he esforçat molt.
O sigui que ara, per exemple, en aquest Sant Jordi, tu, enmig de tota la voràgina de les signatures, intentaràs buscar un moment per escapar-te. Ara no tens l'R5, però amb el cotxe d'ara anant...
Aquest any cau en diumenge, cementiri obert, el cementiri de Masnou no obre els 7 dies de la setmana. Per tant, a vegades no és ben bé el dia 23 que hi vas, sinó que ha de ser el 22, sempre abans, mai després. Però aquest any tinc una agenda de signatures, com ha passat els últims anys, afortunadament per mi, de 10 del matí a 9 del vespre, sense aturar-me de llibreria en llibreria, de parada en parada, al centre de Barcelona, i per tant hi aniré un dia abans o dos, el dia que el cementiri del Masnou estigui obert.
Com es deia la mare?
Maria Rosa Sancho.
Hem parlat molt de la Maria Rosa, de la teva mare. Tu ets pare.
Sí, d'una nena.
D'una nena, l'Aran. Quants anys té ara l'Aran?
L'Aran té 16.
16 anys. Sempre havies volgut ser pare? Era una cosa que tenies clara?
Sempre havia tingut clar que jo no volia ser pare. Vivia bé, potser per egoisme, potser pel que sigui, per egoisme o per covardia. Creia que jo no m'hi atreviria i... Hi ha un moment, novament, vinculat a les morts, 2004-2005, es mor el sogre d'un infart, es mor el tiet, jo només en tenia un, el tiet estimat, el tiet Armand, també d'una malaltia puta de la sang, i es mor la persona que portàvem cada dimarts jugant a tenir junts durant 25 anys, es mor d'un tumor cerebral. Un dimarts no ve a jugar a tenis, molt raro, em quedo sol a la pista... I em truca per dir que està ingressat a l'Hospital de Manresa, i quan hi vaig, surt el metge de l'habitació, jo entro i el Joan em diu, m'acaben de donar el diagnòstic, i amb tota la innocència dic, què, Joan? Diu que em queden 6 mesos. I em van ser 5. I aleshores, entre el sogre, entre el tiet Armand, entre el Joan, hòstia, vaig dir, aquí estem per continuar... per passar-nos-ho bé, i de cop i volta, bueno, vaig creure que sí, que volia tenir fills, i realment, com sap tothom que ha estat pare, és una decisió
espectacular i el millor que he fet a la vida, sens dubte.
Tu dius que aquesta ha sigut una gran decisió, la de ser pare. Parla'm també del teu pare, perquè hem parlat de la Maria Rosa, hem parlat de la filla, l'Aran. Uh-huh. El pare, com es deia?
Es deia, sí. Jordi Bosch Bonjoc, nascut a Guixers, al Solsonès, en una masia, Cal Badia. Moltes generacions amunt trobaríem des del 1200 nascuts allà. I ells baixen a Barcelona perquè el meu avi té una malaltia pulmonar. Així com tothom li diuen, escolti, vostè està malament dels pulmons, vagi al camp. El meu avi, que era pagès de tota la vida, li van dir, escolti, vostè baixi a Barcelona als anys 50 perquè els aires de la muntanya no li van gens bé.
Ostres!
Sí, i van baixar a Barcelona. Bé, aquesta és la història de per què jo ara no vaig amb la barretina i la faixa i cuido animals i cuido l'era i el prat i tot plegat allà dalt.
Creus que series un bon pagès?
Crec que seria el pitjor pagès de Catalunya. Farien un format televisiu i el guanyaria.
Però mira...
No t'ha anat gens malament, però, aquest canvi de rumb, diguem.
No, a mi em van salvar. Jo soc molt urbanita, m'encanta el paisatge i la natura, però a l'asfalt hi estic més... em sento més protegit.
El Jordi Bosch, parlàvem del pare.
Mira, si el desig de ser escriptor va sorgir inesperadament de la mort de la mare, la decisió de dedicar-me a escriure, m'anés bé o malament, la vaig prendre arran de la mort del pare. Jo era director de l'Avui, ell es va morir quan portava 3 mesos al càrrec, i just quan va fer un any de la seva mort, i em vaig adonar que no tenia ni el pare ni la mare, me'n vaig tornar a Guixers, on havíem tirat les cendres del pare a la llera del riu, i vaig pensar, no estic fent el que m'agrada. La meva mare va viure fins als 46, el meu pare es va morir amb un quiròfan d'una cosa que no s'havia de morir als 70. Ara la vida va per mi, tot el que quedi ho he d'aprofitar, ells que van tenir més curta del que mereixien i volien, i el que m'agrada és escriure, doncs vaig a fer això. I vaig anar al president de l'Avui, l'Antoni Cambrador, li vaig dir que no hi estava a gust, que no era la vida que volia, que el meu contracte posava que cap de 3 mesos podia renunciar al càrrec, que és el que feia en aquell moment. Me'n vaig anar a casa i em vaig posar a escriure i escriure i escriure una novel·la que em venia de gust, que la vaig titular Se sabrà tot, que la vaig presentar a Òmnium al Premi Sant Jordi de novel·la, que vaig tenir la sort de guanyar-lo, i allò em va situar en una tribuna de reconeixement literari o de... que va fer que avui encara estigui aquí fent el que vull, que és escriure.
M'imagino que Xavi Bosch escrivint ha de ser com a la vida, o com em sembla... Que...
Ens acaba d'atacar un gos.
Els gossos no et fan ni mica de gràcia.
No, i aquest encara menys. Venia directe i era gros.
Deia. M'imagino que tu escrivint has de ser, una mica com a la vida, bastant quadriculat, bastant metòdic. M'equivoco?
No, gens. Però... sí, forma part del personatge pel bo i pel dolent. Em fa l'efecte que per treballar t'has d'ordenar, i per fer productes audiovisuals o periodístics necessites un mètode, i per escriure també. I quan ets autònom i ets una persona que teletreballa, abans de la pandèmia els autors tota la vida han teletreballat, han estat a casa escrivint, o et blindes uns horaris i uns moments per tu, o no hi ha manera de tirar endavant, perquè el món és ple de tentacions i d'amics i amigues per fer un cafè i per anar a jugar a tennis i per anar no sé on. I, per tant, el treball, les hores de treballar són sagrades.
Quin és el mètode Bosch? És a dir, tu publiques cada 2 anys
un llibre. Sí.
Ara n'acabes de publicar un, 32 uh-huh. de març. Uh-huh. Què ve a partir d'ara, no? Com d'aquí 2 anys en tindrem un altre? Això és així?
La idea és que ara tot just començo la promoció de 32 de març, voltaré per Catalunya, tinc 24 presentacions pactades abans de Sant Jordi, farem el dia de Sant Jordi, després hi ha més presentacions, però hi ha més espaiades en el temps, una o dues a la setmana màxim, i el mes de maig començaré a dibuixar el croquis del tema i sobretot la trama i els personatges d'una novel·la que, si Déu vol, al setembre em posaré a redactar. i aleshores estaré, això, 12-14 mesos més redactant-la i tornarem a fer tot el procés.
Ara mateix no tens ni idea de per on anirà aquesta nova novel·la?
No, no, ara tinc escrites dues pàgines d'idees sobre aquesta nova novel·la, però són tan incipients que no sé què hi passarà. Em sembla que només sé, hores d'ara, l'ofici que tinc... No, no en vull parlar. Estic per 32 de març. Però... He venido a hablar de mi libro y estás parlant de mi, m'has fet una teràpia que, escolta...
Anem a 32 de març. És la història d'amor d'una àvia amb una neta.
I d'una neta amb una àvia.
I d'una neta amb una àvia, clarament.
Sí, sí. Aquest amor mutu, incondicional, aquesta mirada enjugassada i admirada que tenen l'una per l'altra, com passa pràcticament amb tots els avis i àvies amb els nets, i els nets amb els avis i àvies. No? El Guillem Terribas, el llibreter de la 22 de Girona, quan va ser avi, em va dir, escolta, és que això dels nets són les postres de la vida. I trobo que està molt ben descrit.
T'hi has basat en el que has vist, per exemple, amb l'Aran i...
Sí, el llibre està dedicat a l'Aran i a l'Anna, que és la meva sogra, perquè l'Aran, quan va néixer, per tot això que hem explicat avui, tot aquest drama excessiu, va ser una nena sense cap dels dos avis, ni només amb una àvia. I, per tant, ho han donat tot. L'una i l'altra ho han donat tot. I s'han estimat i s'han motivat i s'han retroalimentat, i ha estat molt divertit veure-ho des de molt a prop. No?
Què t'agradaria que passés amb aquesta novel·la?
Bon, que la gent la llegís i que els lectors s'ho passessin bé en les 8, 10 hores, les que siguin, que triguin a llegir-se aquests 40 capítols d'aquesta història. I que vegin que el periodisme té una cara bé, que és la propaganda, que és el periodisme al servei d'una mala causa, d'una idea perversa. I m'agradaria que els periodistes maldessin per continuar fent la nostra feina, que és el compromís amb els ciutadans d'explicar la realitat que passa. No enmarcar i enquadrar només allò que convé al poder del moment que ensenyem. I m'agradaria que tots els que hem estat nets i tots els que són avis o àvies s'hi reconeguessin pensant que aquesta història potser també és la seva.
Hi ha una frase que va sortint al llarg de la novel·la, hi ha un personatge que, a més, està obcecat en anar demanant i preguntant què vols ser quan siguis gran?
Sí.
Què vols ser, Xavi?
És una pregunta recurrent a la novel·la. Què vull ser ja quan sigui gran? Home, mira que portem dies de promoció i aquesta no me l'havia fet ningú, Maria. Ho tinc bastant ben muntat. Firmo en seguir així, tants anys com pugui ser. És a dir, segurament vull dependre menys del periodisme i vull dedicar-me més a la ficció, encara més, perquè m'interessa crear els mons que vull explicar, més que explicar realitats on hi ha molta gent que no li agrada el que expliques, on no està d'acord amb el teu punt de vista, i amb les xarxes socials s'ha tornat tot molt pervers, sovint insultant, incòmode, gent que parla en nom de la llibertat d'expressió però que no respecta que d'altres pensin, ni que sigui sobre el Barça, per exemple, com tu penses, és tan absurd tot plegat que m'interessa cada vegada menys. I per això m'interessa cada vegada més la ficció. Però afirmo, de gran, continuar com fins ara.
Xavi, estem... Tu has passat
estem
bé? Has patit? Sí, això sí.
He patit pel gos, que m'atacava. He patit, sí, perquè he explicat coses que no sé ni per què te les he explicat, perquè segurament sense aquest escenari aquí al mig passant fred a les escales de Montmartre no ho hauria explicat i no ho havia explicat a ningú i no sé per què encara ho he fet, però has tingut aquest poder.
És que París és la mare, no?
I París és la mare. París som nosaltres.
Gràcies, Xavi.
Que vagi bé, Marí.
Déu-n'hi-do, està sonant ara aquest Parigi Giocara, no sé si ho he pronunciat bé, Xavi, aquesta...
Perfectament.
Sí, aquesta ària que cantàveu amb la mare, no sé, jo sento molt privilegi d'haver pogut fer aquesta conversa amb el Xavi, sincerament.
Jo em sembla que ja ho he dit tot i més del que hauria hagut de dir, segurament. Vas agafar-me amb la guàrdia baixa amb un moment d'emocions a flor de pell. I bé, realment és una entrevista com no n'havia fet mai cap fins avui.
No només la relació que teniu, diguem, tu i la Maria, hi influeix, a vegades també el lloc on es fan les converses és molt important, no? I una primera decisió, que és fer-ho a París, diguem, i una segona, que és fer-ho a l'aire lliure, que segurament no és el mateix que si haguéssiu estat calentets, tancats allà...
Segur que no.
A la recepció de l'hotel, no?
Fos sí. Un racó de Montmartre on no passava ningú, i on els meus silencis, si a la novel·la ho defineixo de 16 maneres diferents, que és un joc literari que he fet, mirar de definir que no hi hagi dos silencis iguals, que cadascun tingui una característica pròpia, el que anava sentint jo en aquell moment de fred i amb les teves burxades, amb les preguntes i les meves explicacions, per mi aquells silencis eren silencis punxeguts.
Silencis punxeguts, els que hem pogut escoltar. Gràcies, Xavi Bosch, que he de fer una pausa. De seguida, tornant de la pausa, fem-ho ja, no?
Sí.
Tornant de la pausa, direm qui és l'oient que s'emporta aquests dos vols amb tot pagat del 3 al 5 d'abril amb la companyia aèria Play per anar-se'n a Reykjavik. Ara tornem.
A Borges sabem el que de veritat importa. I per això cuidem la teva salut i la dels teus. I t'oferim productes saludables, elaborats amb ingredients d'alta qualitat, per ajudar-te a gaudir d'una alimentació sana i equilibrada. Borges, cuidant el que importa.